Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are.
Quan sona aquesta música, vol dir que estem a dijous i que són les 8 de la tarda. Encara està fosc, aviat això anirà canviant a poc a poc, dia a dia, i aviat serà clar. A veure, avui precisament volem aclarir coses. La nostra intenció seria parlar amb dos convidats, que els tenim ja aquí, esperant, i que ens parlaran d'alguna cosa que interessa molt a les arts escèniques de Sant Cugat, i no només a les arts escèniques. Però, com sempre i com ja sabeu, abans... La homilia del Molta Comèdia, avui recomanat per a joves. El proper cap de setmana, després en parlarem a l'agenda amb més detall, hi ha dos espectacles programats al Teatre Auditori amb un cercle que anuncia. TA, o sigui T-A, jove recomanat per a joves. En aquest cas, aquesta distinció forma part d'una política, penso que prou intel·ligent, que agrupa música clàssica o cançó pop o teatre o dansa o, en fi, el que sigui, seleccionant d'acord amb unes característiques, diguem-ne que similars dins de les arts escèniques, suposant que hi ha molta gent que escull la seva compra en funció d'uns gustos determinats que gairebé sempre es concentren en algunes coses, i també d'acord amb franges d'edat. És veritat que hi ha espais, espectacles, que semblen dirigits més a una mena de públic que d'altres, però a mi sempre m'ha semblat una reducció, no per menys veritat, empobridora. En el meu cas, per vocació i compromís per la meva activitat en aquest programa o per la col·laboració en altres medis, com és el Diari de Sant Cugat, assisteixo pràcticament a tota mena d'espectacles, tota la gamma possible i diversa, i tinc molt clar, la majoria no hi trobo el mateix tipus de gent. Per què diem en aquesta ocasió que els espectacles que faran el divendres i el diumenge estan recomanats per a joves? És que a partir de determinada edat l'atractiu suposat dels espectacles no existeix? Si es parla de configurar un espectacle on hi ha elements de tecnologia moderna, actual, vol dir que a partir, per dir alguna cosa, dels 60 anys, això no interessa? Està clar, suposo per tothom, que no estic parlant específicament del Teatre Auditori de Sant Cugat. L'òpera, per dir alguna cosa, no pot interessar a joves de menys de 30 anys? El que els hi agrada la música no poden gaudir d'elements sonors, diguem, moderns? Qui xala amb el jazz no pot passar-ho molt bé amb una cantaora si té la categoria artística suficient per manar a dalt d'un escenari? El reduccionisme, en qualsevol camp, també en les arts escèniques, és negatiu. Obrir les orelles, els ulls, la ment, a les suggestions diverses, múltiples, fetes amb l'experiència dels anys o amb la força i potència de la joventut, poden ser aptes per tothom, recomanades per qualsevol que no es vol deixar, que vol deixar i sortir de la monotonia, el desconeixement o l'atonia que es facin els amos de la seva vida cultural. Dit això, que tothom faci el que li plagui. Amén.
Bon vespre, senyor Eduard.
Què tal, Isabel?
Què tal? Molt bé, una mica refredada, però bueno, ja se sap, oi, els virus.
És que vostè, la veritat és que a mi, com sempre li haig de dir, em té trasbalsat.
Ai, mare meva, que em diu, ara perquè... ja comença fort,
sí,
eh?
Sí, no, perquè clar, ara jo l'he vist entrar molt alegre i molt contenta.
Sí.
I ara em diu que està refredada.
Estic com una sopa.
Què
sí.
Diu,
Sí, però bueno, ja se sap, els artistes ens hem d'exposar a les temperatures.
Per cert, com a, anar el diumenge.
Això, aquí vaig agafar la galipàndria.
Allà, sí, al Siglo?
Bueno, sap què passa? Que com que sortia del públic, perquè això és un efecte que queda molt bé, doncs esclar, havia d'estar fora de la sala. I em van posar allà a la llibreria. Aquella llibreria de, sí. Que hi ha 20 llibres vells.
Sí.
Em van posar allà al lavabo i mitja hora abans de començar i haver d'estar allà.
Però que no anava amb un abric, vostè?
Bueno, ja portava l'abric i hasta em vaig posar la manta com si fos una faixa i em vaig tapar allà.
Una bufandeta.
Però escolti, allà mitja hora, però és igual, no em queixo perquè els artistes ens hem d'exposar tot.
I va anar bé?
Va anar molt bé va anar. Molt bé, senyor Eduard.
Estic content, jo no vaig poder anar-hi, eh?
No pateixi,
sento,
que vostè ja m'ha vist.
Ja,
no passa
sí,
res.
Jo...
Ja tinc una llisteta dels que han vingut i els que no.
Jo la veritat és que ja l'he vist i ja vaig... Bueno, em va recomanar molt.
Ai, miri, es va salvar, perquè tenia una sorpresa per vostè.
Què diu?
Bueno, és que no puc desvelar, perquè si no... Hòstia, però vostè estima. Ja sap que el públic de vegades fa coses.
I perquè no em va avisar...
Ai, bueno, miri, ja per la propera ja...
Hagués canviat de roba i tot.
Exacte, hagués canviat de roba. Ai, senyor.
Bé, Isabel, deixem-ho?
Deixem-ho que, escolti, avui hem de parlar de coses importants,
important.
Eh?
Vinga.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Bien, bien. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck.
It's wonderful. En Paolo Conte ens diu que això és meravellós i nosaltres tenim a dos convidats que els agraïm molt la seva presència. Xavier Escura, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, benvingut.
Gràcies.
David Pujol, president de la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca, benvingut.
Gràcies.
I m'agradaria que fos wonderful, que fos meravellós el que anem a parlar.
Ja ho crec, i tant.
Que penseu que sí. Bé, jo volia començar per dir que en una reunió que vam tenir, que jo vaig participar-hi com a convidat, molt agraït per cert, el dia 9 de juliol de l'any passat, es va fer una presentació d'uns tres estudis de rehabilitació de l'espai del Teatre de la Unió, i no només del teatre estrictament, sinó del que és l'edifici de la Unió. A veure, senyor Escura, Posi'ns a mi, a tots els oients, amb antecedents de com està funcionant això, una mica potser explicant com es va iniciar això, de forma molt, molt ràpida, i quina evolució a partir d'aquesta data que es van presentar tres fórmules per poder accedir a una aquesta modificació. Què ha passat?
Bé, han passat moltes coses. Estem parlant de fa un any, més d'un any, un any llarg, que ens vam posar a treballar molt a fons després de signar l'acord entre l'entitat i l'Ajuntament, un acord que, com bé se sap i és públic i notori, doncs, d'alguna manera venia a donar un pas endavant per resoldre tots els problemes financers, deutes, etc., que arrossegava l'entitat ja de feia anys, i a la vegada doncs, coincidia amb uns interessos molt objectius de cara a Sant Cugat pel que fa a la mancança d'espais escènics de petit mitjà format, i es va decidir que era un tema de ciutat important i que l'Ajuntament havia de donar un pas també important en aquest sentit. Es va signar aquest acord i a partir d'aleshores, estem parlant de finals del 13, si mal no recordo, és el darrer ple municipal del 2013, just passat Reis, ja del 14, vam començar ja les reunions de treball que les hem anat fent sense interrupció cada setmana amb la comissió mixta entre els membres de la Junta Directiva de l'entitat i els membres doncs, del Departament de Cultura de l'Ajuntament. No cal dir que una reunió setmanal al llarg d'un any dona molt de sí, però a la vegada també és cert que de cara en fora pot donar la sensació que això és molt lent, però és que realment és lent, perquè s'han de seguir tota una sèrie de tramitacions normatives, jurídiques...
Un dels motius que estigueu aquí, precisament, és poder abordar això, poder explicar que les coses no estan parades, sinó al contrari.
No només no estan parades, sinó que, repeteixo, i després, vaja, l'amic David penso que ho podrà corroborar, que hem avançat molt perquè hem posat damunt de la taula totes les realitats pel que fa a les mancances d'aquest moment de present de l'entitat. Hem de tenir molt present que no estem parlant d'un projecte de futur a partir de zero, sinó que d'entrada calia resoldre problemes de present i molt present de totes les seccions de l'entitat. Una cosa tan simple com és la reubicació d'aquestes seccions, que puguin continuar la seva activitat. Clar, tot això ha sigut complex, perquè a ningú se li escapa que una rehabilitació a fons de tot el que és l'edifici de la Unió evidentment requereix doncs, que hi hagi una prèvia alliberament d'aquests espais perquè tard o d'hora s'hi pugui entrar. Tot això s'hi ha estat treballant, tant és així que ja hem entrat en un procés concursal en el qual ja hem passat una primera fase de selecció de concurs d'empreses que han d'entrar a treballar, han d'entrar a començar a fer les obres.
Abans de continuar per aquí...
Abans de continuar,
anem amb en David. Uh-huh. En David, clar, ara és el president, però no ho era. És a dir, que quan va començar tota aquesta acció compartida, com explicava molt bé el regidor, David, tu formes part
de la Junta,
però no ets el president. Uh-huh. Que hi havia un aspecte importantíssim a solucionar, que era la possibilitat d'un embarc.
Sí.
És a dir, el fet de que hi havia un acreedor que en qualsevol moment, és a dir, amb una data determinada podia actuar. Llavors, què es va produir dintre de la Unió fins a arribar a aquest punt que tu et vas convertir en el president i, per tant, ara ets representatiu de la societat?
Jo vaig entrar, passen els anys molt ràpid, vaig entrar com a vocal... Com a vocal de Junta, ara no recordo si era el 2011 o 2012, t'ho dic perquè no recordo, jo crec que era el 2011, vam entrar com a vocal... hi va haver una renovació i una ampliació de la Junta en la qual jo em vaig incorporar com a vocal. En aquella junta presidida pel Marín es va nomenar una comissió de negociació amb l'Ajuntament, perquè jo crec que en els últims 10 anys hi ha hagut permanentment comissions de negociació entre la Unió i l'Ajuntament, perquè era una cosa que s'havia d'arribar a un acord, era tothom ho sabia, no? I faltava arribar al punt de que ens trobéssim. Llavors, a partir de, jo crec, mitjans finals del 2011, com a vocal de Junta ja vam començar a establir negociacions i, bueno, vam començar a establir el diàleg de com havia de ser aquest acord, etcètera, etcètera. Aquest acord, per nosaltres, per la Unió, era contrarrellotge perquè, efectivament, hi havia uns acreedors que amenaçaven amb embargar i reclamaven uns deutes, alguns més lícits, uns altres no tan lícits.
No, però, no entrem en detall perquè...
En definitiva, sí, hi havia uns deutes que s'havien de pagar, no? A curt termini. Va ser el abril de 2013, hi va haver una assemblea general en la qual va dimitir el president i es va crear una comissió gestora. Llavors, a partir del abril del 2013, l'assemblea em va nomenar president en funcions d'aquesta comissió gestora. I va ser a partir de l'abril de 2013 fins al desembre de 2013, aquests 8-9 mesos, que llavors va ser la negociació i les converses es van multiplicar, es van accelerar molt. Per dos motius, perquè el diàleg era molt més fluid i perquè el temps s'acabava. Hi havia una amenaça del desembre, no sé si, del desembre de 2013, d'un ordre d'execució, etc. O sigui, havíem d'arribar a un acord d'una manera imminent. Es va arribar a aquest acord, l'Ajuntament va fer un avançament monetari per poder fer front a aquest deute que ens provocava un embargament, i així ho vam fer. Això va ser el primer. Vam signar el conveni i l'Ajuntament va fer un ingrés d'una primera quantitat a moda de bestreta per poder frenar i assegurar que la Unió seguia, bueno, que el patrimoni de la Unió seguiria intacte. I a partir d'aquí, allà amb aquesta certa calma, doncs és el que diu el regidor, a partir de gener de 2014 hem posat en solfa tot el tema econòmic, el tema d'estructura, hem analitzat el passat, el present, i ara estem redactant el futur.
El futur. Bé, per tant vol dir que una de les accions primeres va ser: parem aquesta amenaça que pesa sobre la Unió i que, per tant, deixaria inútil qualsevol cosa que es pogués plantejar. Això s'ha fet, això ja està en marxa, i a partir d'aquest moment continuen a haver aquestes ja negociacions més directes, més constants, d'aquesta que ens parlava sobre el cura, de cada setmana doncs, estar junts i tal. Molt bé. Aleshores, hem arribat a aquest punt, o vam arribar a aquest punt, en què es van presentar aquests tres projectes. Llavors, a partir d'aquesta presentació, què és el que passa?
Bé, comença el procés concursal, que se'n diu, amb una primera etapa, que és la selecció d'arquitectes, de grups d'arquitectes, que s'han d'adaptar a un pla director, que és el que es va treballar conjuntament, aquesta comissió mixta entre l'entitat i l'Ajuntament, que deia exactament què s'havia de fer, què volíem que fos la Unió, quines característiques...
Perdó, un incís, sí, perquè abans no ho hem dit. Una de les accions, precisament, del David, com va començar, va ser, precisament, explicar a tots els membres una junta general,
una assemblea general,
explicar què estava i aconseguir la votació favorable.
De fet, aquest conveni que vam signar el desembre de 2013 va ser aprovat per unanimitat per l'Assemblea General de Socis i va ser aprovat per unanimitat al ple municipal, perquè aquestes eren les dues condicions que ens posàvem les dues parts, que s'aprovés tant al ple municipal, no?, com a l'Assemblea de Socis, i en els dos organismes es va aprovar per unanimitat. Vale? Això ens ha dotat de legitimitat i de certa tranquil·litat de dir que, bueno, que almenys tenim suport. No?
Aleshores, com estaves dient, Xavier, llavors es posa a concurs i estem en quin punt d'aquest?
Estem al punt de que, per dir-ho així en termes tècnics, hem fet el primer sobre, la primera... d'això d'apliques, que vol dir seleccionar grups d'arquitectes...
Que quedi clar que això de sobre no té res a veure amb segons que
sobres,
eh? No, ho dic perquè...
Que mal interpretarà, no, va, senyor Eduard.
Jo veia la cara de l'Isabel que posava i dic...
No, miri, jo ja li dic que jo cobro amb negre sempre, això és la peluqueria.
Nosaltres, com a ciutat de les més transparents del país, estem obligats a ser més papistes que el papa, i de vegades, fins i tot, amb la incomprensió... per banda de molta gent que diu, com és que fileu tan prim? Doncs sí, és que hem de filar molt prim, no? I bé, estem en la fase aquesta de seleccionar quin pot ser el grup d'arquitectes que més bé tiri endavant aquest projecte, i bé, estem en aquesta fase, però paral·lelament, evidentment, no ens adormim, sinó que estem treballant, com bé deia el David, amb el marc jurídic, que ha d'emparar aquest nou ens, aquest consorci format per l'entitat i per l'Ajuntament. I precisament en aquests moments estem treballant doncs, amb el que seria un esborrany dels estatuts que han de definir aquest nou ens. O sigui, estem de ple amb aquest treball de...
Jo tinc un document molt curt en el que es posava una mica l'explicació dels tres projectes que s'havien presentat, amb una valoració aproximada, per una banda, i una valoració també del temps necessari per poder-ho engegar, no? I finalment, si no estic equivocat, va ser el B el que es va acceptar, no sé si en general, però aquí deia grada retràctil, l'ampliació escenari, aforament teatre 400 sentats o 1.052 per a concerts de peu, entitat segmentable, no hi ha limitació de 100 per planta, i la sala clavé, nou accés, aforament 400 persones, dos locals, restaurant, botiga, per exemple. S'actua en general amb façanes i cobertes. David.
Sí, bueno, si em permets, aquestes tres opcions era una opció A, una opció B, una opció C, perquè, bueno, com vam començar vam dir què hem de fer, com a quina rehabilitació, o, bueno, les preguntes que ens fèiem era què hem de fer, ens serveix com està, ho hem de tirar tot a terra, o no sé, ho hem de fer una altra cosa. Llavors ens vam encarregar amb un tècnic, amb un arquitecte, que fes un diagnòstic, un estudi, primer, de com la situació actual, no? O sigui, com està la Unió. Aquest pla director, famós pla director, comença amb un diagnòstic. Diu, escolta, mira, les instal·lacions, això està bé, això està malament.
Una revisió,
un diagnòstic, un diagnòstic de com està l'edifici, les normatives que compleix, les que incompleix,
aquest aspecte és molt important, perquè, clar, fa 20 anys no estaríem parlant del mateix.
Exacte. L'última reforma que es coneix és de l'any 89, les normatives de l'any 89 no tenen res a veure amb les actuals, vale? Llavors es va fer aquest estudi previ de l'estat actual, el diagnòstic. Llavors, a partir de que coneixíem ja què és, la conclusió va ser l'estructura de l'edifici està en bon estat, la resta no. No? Bueno, doncs llavors hem de parlar de rehabilitació integral, pràcticament, bueno, més o menys, jo no sóc arquitecte, però bueno, més o menys aquests són els conceptes.
S'entén,
Llavors hem dit, va, aquesta rehabilitació, com la fem? Podem fer molt el mínim, una mica més, o el màxim, no? I llavors es va demanar a l'equip d'arquitectes que va fer aquest pla director que ens fes tres possibilitats, no? La primera possibilitat era pràcticament una neteja de cara, deixar el teatre com està, bueno, una petita rehabilitació, adaptar tal com està l'edifici actualment, adaptar-ho a la normativa. Això era una primera opció. Una segona opció, un pas més endavant. Dotar el teatre dels equipaments i les prestacions que necessita, que nosaltres entenem, tant la Unió com el Departament de Cultura, que necessita la ciutat, vale? D'aquí ve la necessitat d'una grada retràctil. Bueno, grada retràctil és un resum molt resumit de que el que necessitem que la Unió sigui un teatre, que s'hi pugui fer teatre, perquè sigui una sala polivalent en la que s'hi puguin fer concerts, balls o teatre experimental, perquè tu pots recollir la grada i llavors tens una sala per fer circ, altres coses, no? Llavors, clar, això requereix una inversió
que ho entengui,
més elevada.
Que ho entengui tothom, seria més o menys el que està passant en el llibre Montjuïc, sí. Doncs que hi ha la possibilitat, o inclús amb el llibre Gràcia.
Exacte, hi ha possibilitat de fer un espectacle amb el públic. Llavors, era important també la visibilitat. El Teatre de la Unió, actualment, les cadires estan a terra, la platea és plana, llavors la visibilitat no és correcta, no? Bueno, doncs això era l'opció B, que era un pas més agosarat, ampliar més metres quadrats a la part de que canvien d'entitat, perquè bueno, la Unió hi ha el que és el teatre i llavors hi ha números rodons, la superfície total actual de la Unió són 2.500 metres quadrats, el teatre són 1.000 metres quadrats, per tant la resta de la Unió són 1.500 metres quadrats, llavors també és rehabilitar, adequar les sales, augmentar el nombre de sales per poder acollir altres activitats, altres entitats en el futur, etc. I l'opció C era una opció molt més agosarada, de dir, va, fem un teatre més gran, més agosarat, creixem més, etc. No? Llavors, bueno, jo crec que per sentit comú es va fer aquesta presentació de l'estudi i es va optar pel programa funcional, eh? Això al final és un programa funcional que diem, escolta, com volem que sigui el teatre? L'aforament, deies 1.000 persones, això és la capacitat màxima, o sigui, clar, 1.000 persones dretes a dintre del Teatre de la Unió, dius, ostres, estaran allà molt apretats, potser, no? I és un concepte tècnic, és la capacitat màxima que permet l'aforament.
Que no cal que sigui...
jo crec que no cal posar-hi 1.000 persones.
Una mica apretadet, una mica, com sardines.
Molt amics haurien de ser.
Doncs ara passarem amb el regidor per preguntar-li altres coses, però posem en marxa una cosa que ens pot servir. A veure...
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber.
No, sí, aquesta és una altra. És una altra, no té res a veure. Jo podria posar una cosa precisament per parlar de desitjos. Però ara dic-ho i amb el regidor volíem parlar-ne. Aquí són.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te.
Io dico al Paolo Conte non sta dient que pren el tren, un tren dels desitjos. Llavors nosaltres prenem el tren dels desitjos també i Xavier Escura. Teníem un projecte fa molt temps que estava integrat dintre del plan PECAT, no del pecat, sinó dos fes del PECAT, el Pla d'Equips Culturals de Catalunya, i després teníem un altre que estava dintre d'un altre pla, que era el EPEC. A mi això dels pecats i dels EPEC sempre em sonava... Bueno, clar, jo ho entenc, perquè que si has de dir cada vegada totes les paraules no acabaries mai. D'alguna manera, quan arriba aquest moment que l'economia és la que és i que aquí no hi ha forma, o és difícil poder-se evadir, d'alguna manera totes aquestes reunions que hi havia hagut amb el Teatre de la Unió obre també unes perspectives per poder encabir una mica les idees que hi havia en un moment determinat amb aquesta sala B famosa, aquesta sala que es va inclús donar-hi un nom, Arboretum, que estava al costat del Teatre Auditori. Explica'ns una mica...
De fet, certament ens vam agafar en aquest marc legal, que el darrer marc legal pel que fa a equipaments culturals fet per la Generalitat, que parlava precisament de l'adscripció, depèn de la ràtio per població, de què pertocava a cada municipi.
Exacte.
I Sant Cugat, precisament, com a catalogació E3, doncs li corresponia, evidentment, al Teatre Auditori, que ja tenim, però, a més, li correspondria una sala B de mitjà format, que és la que no vam arribar a fer en el moment de la creació del Teatre Auditori, perquè no existia aquesta legislació. Tampoc hi havia l'experiència d'altres teatres auditoris, d'altres municipis, que sí que ja han anat creant aquesta sala B annexa.
Clar, ser avançats,
ja d'origen...
Ser avançats a vegades té les seves...
Sí, ser pioners...
Té les seves pegues.
Sí, senyor, sí, hem pagat la novetada, vam ser pioners, però vam pagar, jo diria que car, perquè realment l'hem trobat a faltar moltíssim, perquè ara ja és prou conegut que tenir una sala de petit mitjà format junt amb la gran no és només una suma, sinó que realment et permet una distribució i fins i tot, jo parlaria en termes econòmics, una rendibilització dels esforços creatius, artístics i de la mobilitat de companyies de tota mena.
Segur.
Això ho hem notat moltíssim i no cal dir també pel que fa a la participació d'entitats ciutadanes. Bé, la qüestió és que acollint-nos en aquesta darrera marc legal d'espais escènics ens va permetre una mica, si es pot parlar de pretext, ens hi vam agafar precisament per justificar legalment aquest pas important d'inversió pública que fèiem de cara a la Unió, perquè precisament estàvem obligats per llei des de ja feia anys a poder disposar d'aquesta sala de petit mitjà format, i evidentment que el Teatre de la Unió reunia i reuneix totes les característiques per poder-ho fer.
A més, s'ha de dir amb la participació, en aquest cas, del Govern Central. També. O no?
Participació del Govern Central?
Sí.
En quin sentit?
En sentit de tindre una participació també econòmica.
Bueno, jo això ho deixaria perquè...
Millor que no ho toquem.
Sí, més val no tocar-ho, això, ara. Més val no tocar-ho.
Deixem-ho només amb la participació del Govern de la Generalitat.
Exacte. No, jo el que volia destacar, sobretot, és que això ens permet resoldre molts problemes d'una sola tacada, si se'n permet dir-ho així col·loquialment. Precisament, el triar aquesta opció B, que parlàvem abans de projecte, perquè realment optimitza al màxim invertint el mínim, però a la vegada aconseguim un equipament polivalent que ens permet cobrir aquesta necessitat d'espai B, però a la vegada també ens permet cobrir tot l'espai també necessari des de fa anys com a sala de concerts. És a dir, que el joc que pot donar el Teatre Auditori a la ciutat és immens, és molt gran, justifica sobradament l'esforç que es fa. Però jo voldria anar més enllà encara, perquè hi ha molta gent, i fins i tot algú a dins de la Casa Gran, que de vegades es limita a parlar del teatre de la Unió i res més, i es queda aquí. I no, senyors, estem parlant només de la meitat d'aquest espai que hem entrat a
gestionar. És el que apuntava abans
de David. Queda tota una altra meitat que, a més, permetrà a les seccions de la pròpia entitat desenvolupar plenament totes les seves potencialitats, però és que, a més, oferirà a la ciutat un nou espai on encabir noves entitats, nova activitat i una dinàmica cultural al vell mig de la ciutat que realment no té preu.
I que, a més, és, sabem tots que és imprescindible, això està claríssim.
Sí, sí, sí.
Clar, quan tu apuntaves, David, abans, el fet aquest d'aquesta xifra que es parlava, no es tracta exactament de que hi hagi doncs, aquesta... No cal pensar en això. En canvi, sí que és veritat que dintre d'aquests plans dels aspectes i dels pecats, a més, aquí sí que hi ha una participació econòmica, perquè el percentatge aquest que ha de destinar, en aquest cas, sembla que no sé si és via Diputació o si és via directament Conselleria de Cultura.
Sí, el que passa que les finances de l'administració pública en aquests moments estan com estan.
Home, no ens ho diguis això, no ens ho diguis això.
No, però jo ho dic...
Isabel ja fa una cara...
No, és que jo, saps què passa? Que he portat una proposta, també. Però, bueno, després ja els explicaré, el plan D.
Aquest el deixem per després,
sí,
en els intríngulis.
Però després que... em deixarà... No, sí. Però un moment. No, ara només volia apuntar que jo he fet una maqueta amb palillos d'aquestes, que sobretot que no posin metacrilato a la reforma, que és un material que em van fer un pont una vegada i, escolti, no sap els problemes que vaig tenir.
No li agrada.
No m'agrada, ja està. Però dit això, estic molt contenta de com van les coses.
A veure, jo amb el regidor el que volia preguntar-li és una altra cosa, i és tot aquest pla nou municipal, tot aquest pla que ha engegat el Govern Central, modificarà o pot modificar les inversions que pugui fer l'Ajuntament en el projecte?
No, les inversions...
O es pot qüestionar, com a mínim?
No, les previsions... Evidentment, tota la nova llei de finançament d'ens públics, d'ens locals i tot això, evidentment el que busca és garantir que no hi hagi un dèficit, que no generi un dèficit públic. Això és bàsic, és fonamental, la qual cosa s'estan registrant, remirant i inspeccionant tots els ens públics, directes o indirectes, que depenen d'aquestes inversions públiques. I nosaltres tenim la gran tranquil·litat i satisfacció de poder dir que, per banda municipal, això ho afrontem, veiem perfectament la viabilitat i veiem que serà un projecte perfectament sostenible per l'activitat diària de Sant Cugat d'aquí uns anys. Amb la qual cosa estem molt tranquils, evidentment que recorrerem a tots els ajuts necessaris que tinguem oportunitat d'accedir, però nosaltres anem fent el nostre full de ruta propi, del qual n'estem plenament convençuts i que arribarem al final i que gaudirem d'un equipament al centre de la ciutat per gaudir de tots els santcugatencs.
Sí, podríem avançar calendari?
Bé, això ja és més complicat. Això jo vaig aprendre des de fa anys.
Jo pregunto perquè és complicat.
Jo des de fa anys vaig aprendre que es podia dir quan es començava, però no quan s'acabava. Ara, estem dient que és un projecte del proper mandat.
Un calendari que no compromès en quant a aproximat, és a dir, que la gent tingui idea de dir això que estem parlant, això que es va engegar, doncs, que s'ha engegat bé i que, a més, doncs, ha arribat amb aquest punt d'acord importantíssim, impossible de fer-ho si no fos així. Més o menys, quan ho comprovarem, quan ho veurem? Quan la gent de Sant Cugat ho veurà?
Gil.
Ai, ningú vol contestar,
Em parlaves de des de quan soc president.
Sí.
El febrer del 2014 es va convocar una assemblea en la qual es va convocar eleccions, etc, no? I des del febrer de 2014 hi ha la junta directiva electa i soc president. I tenim un mandat de 4 anys. Espero que al final d'aquest mandat ja puguem inaugurar el nou edifici de la Unió. Però molt justet,
Sí, m'ho estàs posant el 17.
A veure,
les coses de Palacio van despacio.
No, és que jo estic pensant, o sigui, m'ha dit el 2017.
El 14...
Jo dic que si ell va començar de president...
El 14, que vol 18...
Ai, aquell dia no tinc una gira.
No?
Estic a Amèrica.
Està a Amèrica aquest any?
Aquest any estic a Amèrica de gira.
Que va contractar la Cristina Fernández.
Ai, no sé qui és aquest. L'Argentina?
Sí.
Ai, senyor. Almenys que no toqui el tema, que escolti, estan les coses calentes per allà.
Anem a les coses sèries, perquè estem veient que anem despistant. A veure, per tant, en David, pare del 18... Per al 18 i el regidor...
Igual.
Ell té 4 anys...
Sí. Entra dins de les previsions marcades de que sigui un projecte que acabi dins del proper mandat, mandat polític a l'Ajuntament, que, com bé se sap, comença el 15 i acaba el 19.
I que no sabem com estarà constituït.
No, però això és completament independent, perquè jo recupero una mica el comentari que ha fet abans el David. Poques iniciatives d'aquestes de ciutat apleguen la unanimitat que ha plegat aquest projecte, tant des de banda de l'entitat com des del consistori, on una unanimitat absoluta de tots els grups polítics fan que sigui un segell de garantia de que ningú qüestionarà el desenvolupament d'aquest projecte, la qual cosa ens dona molta tranquil·litat, sigui quin sigui el color polític del proper consistori. Amb això estem molt tranquils.
Toquem un aspecte a veure si el regidor de Cultura es pot mullar una mica. Moltíssima gent està esperant, efectivament, aquesta sala B, aquesta sala que pugui fer-se, com dèieu, moltes coses que ara és difícil o incuscar fer-les, perquè a vegades s'intenta. Penso en la sala escenari del Teatre Auditori, per exemple, que, clar, cada vegada que es converteix a l'escenari en una sala amb 220 localitats és complicat. Però què passa amb els grups que estan fent arts escèniques, dansa, teatre, aquí a Sant Cugat, i que estan maldant des de fa anys per tenir un espai no només per poder exhibir, sinó també per poder assajar. Com ho tenim
en aquest moment?
No, com ho tenim en el futur. En aquest futur que deia el Pablo Conte, que agafava un tren de desitjos.
És que el futur, precisament, si s'ha donat aquest pas important per banda de l'Ajuntament de cara a construir aquest ens, aquest consorci, és pensant sobretot en la iniciativa local. És a dir, és pensant sobretot en potenciar al màxim i donar el màxim sortida a la creativitat de l'entitat, d'arts escèniques locals de Sant Cugat, perquè tenim molt clar que des de l'Ajuntament hem donat tot el suport possible, ajudem, però també som molt conscients de que realment arrosseguem una manca d'espais escènics. Això no és cap secret. Sempre ho hem dit, i igual que ens passava amb les biblioteques, que també ens estem posant al dia, doncs és el mateix. Jo confio que precisament tant una cosa com l'altra, tant pel que fa a espais d'arts escènics com a la biblioteca, aquest proper mandat ens posem definitivament al dia del que ens pertoca per ràtio de població i per lo que li pertoca sobretot a una ciutat ja de la importància artística, creativa, cultural, com és Sant Cugat.
O sigui que Sant Cugatenques, aficionats a les arts escèniques, teniu per davant posem-li 2 anys i mig, 3 com a molt, per poder tenir aquest espai, i entitats que esteu fent teatre, esteu fent dansa, esteu fent corals, esteu fent... també tindreu aquesta possibilitat de poder gaudir d'aquest espai i de poder-lo utilitzar. Esperem que sigui d'aquesta manera.
I sobretot tenir clar que una cosa és parlar de futuribles sense tenir horitzons, i una altra és ja tenir un horitzó molt definit, que és el cas, que a més la ciutadania anirà veient, tindrà l'oportunitat d'anar constatant aquest avanç, aquesta construcció, quan comencin les obres, quan es anirà veient, evidentment. És una cosa pública i la qual cosa jo crec que anirà generant un optimisme i anirà generant una esperança fins a arribar al dia de la inauguració i de poder-ne gaudir ja plenament.
A més, si no tinc mal entès, l'espai ja estarà dins d'una planificació que crearà... és possible que hi hagi una plaça, una gran plaça, frontalment al que és el teatre, l'espai de la Unió, i que, per tant, això també augmentarà les possibilitats, primer de centralitat, això està claríssim, però a la vegada també de diferents activitats que es podran desenvolupar en aquella zona. Vosaltres, David, com a entitat, com veieu aquest pla que s'està proposant?
Home, el que ens han explicat, i bueno, ja hem vist també, és que hi ha aquest pla també de viarantalitzar el carrer, l'avinguda en Sant Claver, fer això d'aquesta plaça, bueno, no sé fins a quin punt és
comunicació amb l'eix comercial.
Però, bueno, és ampliar el pla del centre, no? L'eix comercial i de vianants, pujar-lo un carrer més, no? I que la Unió quedi dintre d'aquest espai comercial. Home, això ho farà més amigable, que la gent pugui anar passejant, passar per allà. El nou edifici de la Unió ha de ser un edifici molt més transparent, que convidi a entrar-hi, vale? S'han de valorar les propostes, però ha de ser un edifici obert, que la gent passi per allà i que hi entri d'alguna manera, no? Tot això és positiu i donarà més valor a l'edifici, i bueno, i és que el que hem de fer és que la gent passi per allà i entri a l'edifici i a l'entitat.
Se'ns està acabant el temps. Senyor Escura,
digui.
Quan li sembla que es pot dir, que parlant de mi m'agrada, si és possible, situar-ho amb el temps, l'espai el tenim amb el temps, quan li sembla que començaran les obres?
Estem en la primera fase de concurs, com dèiem, s'ha de seleccionar el grup d'arquitectes, a partir d'aquí ells hauran de fer el projecte. Vaja, jo penso que aquest any ho veurem. Jo penso, confio i desitjo que aquest any ho veiem, a l'inici d'obres.
Bueno, és el desig de tots, jo estic molt content d'haver-los sentit, de veure aquest punt de reunió, d'acord, que s'està produint d'una forma claríssima. Suposo que per tothom ha quedat clar que això no està ni molt menys parat, tot el contrari. Això està endavant, les reunions es van fent, es va tirar endavant, i per tant el procés segueix, i esperem que ho veurem efectivament. Jo, David, tu deies el 18, jo vaig tirar una mica més endavant. Poso el 17, a veure si... És que a mi m'interessa.
Ai, però senyor Eduard, no veu que llavors hem menys temps per assajar? Ja va bé 4 anys per anar preparant l'espectacle inaugural.
Jo necessito que les coses vagin una mica més de pressa, perquè l'edat se'm està...
No, i ara...
No, i tant que sí. Jo, per tancar-ho i posar una cosa que sigui més així, com més pau, posarem una versió, sentirem una cosa, i ens despedirem, si es voleu quedar, es quedeu, ara continuem el programa, una versió d'un concert que va haver-hi el dissabte al Tet Auditori, que va ser memorable. Sílvia Pérez Cruz i el Rifri, amb una versió que van fer extraordinària, d'això que escoltem, a veure si tothom ho enganxa, perquè al principi costava. A veure.
Veure despuntar el major il·luminat en la nit.
Està pescant, no? Doncs, gràcies per estar aquí.
Gràcies a
vosaltres. I fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu-siau. A festejar-lo van amb sa veu melindrosa. Mm-hmm. l'àguila imperial s'envola a cel a dalt cantant amb melodia dient Jesús és nat per treure'ns del pecat i dar-nos a
Molta comèdia. A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, on gaudir de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
N'has sentit a parlar, però no saps ben bé què és. En coneixes més d'un que ho balla i tots diuen que si comences, ja no ho deixes. Descobreix l'esperit del swing amb Bada Swing. Deixa't contagiar amb la cultura de l'indie hop, el jazz, el claqué, el boogie, blues i molt més. El swing, la vella música amb el nou ball de moda. Els dimecres de 9 a 10 del vespre amb Susi Q. A Cugat.cat 91.5 FM. www.cugat.cat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ai, senyor Eduard, avui està molt interessant, eh? Perquè aquí a la Unió, mare meva, el tipus de fer escena que m'havia fet jo aquí a la Unió.
Havia treballat
sí,
molt?
Sí, sí, jo sí, jo havia trepitjat molt l'escenari.
Bueno, doncs ja veu que això està en marxa
està
i serà un teatre extraordinari,
oi,
eh?
Sí, a punt de caramelo. Justament avui el que volia és parlar d'això, de l'origen de les sales de teatre, oi?
A veure.
Perquè vostè ja sap, ja ho vaig dir un dia, ja ho vaig avançar, que tot va començar la prehistòria. Oi que sí? Quan al costat del foc, doncs una anava fent coses. Veu, miri el foc altre cop, ja torna. Pues distreia els altres i així va néixer el teatre a l'aire lliure.
Clar.
Oi que sí?
Clar.
Mira, els micos, també els australopitecos i tots aquests. Després, però, els grecs i els romans, que eren molts senyors, ai senyor, van voler seure com Déu mana, oi? I van fer els teatres. Que tenien el seu escenari, les seves grades, tot,
clar,
de pedra,
clar,
que
clar.
Bonic, també a l'aire lliure,
clar.
Aquells teatres. Però, clar, Saps què passa, senyor Eduard? Que hi havia tants sectors, tants, que van haver de separar entre els bons i els dolents.
Què diuen?
Sí. I llavors els dolents anaven al teatre i els bons actors anaven a l'amfiteatre, sap? Perquè sap la diferència que l'amfiteatre...
Però era que pagaven menys, aquests.
No, però no. El que passava és que l'amfiteatre, els espectacles eren més reals. Clar. Els lleons eren de veritat, les espases també eren de veritat, i allà hi anaven els actors que es deixaven la pell a l'escenari.
Mai avui... més ben dit.
Mai més ben dit, que avui dia d'actors així no n'hi ha, eh? Oi que no?
Jo diria que no.
No n'hi ha, no, no tenen res a veure. Allò sí que eren actors disposats a tot. Jo, per cert, vaig anar a un càsting a l'amfiteatre de Tarragona, sap?
Que ara l'amplien.
Ah, sí?
Sí, i tant.
Què vol dir que l'amplien? Però no, si jo... dir,
no, a veure, serà la mateixa mida, però estan arreglant per poder fer
arreglant.
Més activitats.
Ah, sí, miri sí, que sí, jo a Tarragona sí. Tinc bons amics i això no m'han enterat. Doncs allà vaig anar a un càsting i, escolta, si li digués els noms que hi havia allà...
A veure...
No, és que no es puc dir. Però quan el director ens va dir que l'obra a fer, l'obra que havíem de fer i que faria a l'amfiteatre... Tots van dir que no, que no, que ja tinc una cosa emparaulada, sap? Que ja m'havia compromès, que tinc un doblatge, tots aquests que fan doblatge també, sap? Perquè l'obra era una que anava del Minotauro.
Ah?
Sí, i llavors deixaven anar uns quants toros per allà, i uns quants actors, doncs, havíem d'anar corrent. Però no, es van rajar tots, només vaig quedar jo. Els actors no són com abans. Després hi va haver els corrales de comèdies, oi?
Això sí,
allà a La Manxa,
veritat.
Amb els Molins, el Quijote,
sí,
tot allò,
sí.
Que s'hi feia allò, el Calderón,
sí.
El López de Vega, sí. El Quevedo i tots aquests que estimaven tant Catalunya, oi?
Sí.
I allà no hi havia cadires, ho sap, no? Que es miraven les obres drets.
Clar, igual com es passava amb el de Globe amb el Shakespeare, igual.
Això, sí, perquè clar, com que no hi havia lavabos, doncs pues ja ho feien tot a sobre drets, ja estaven preparats. S'ho feien tot a sobre. Això de les comunes fa 4 dies, home, que existeix. I llavors hi havia, en aquell teatre que hi ha allà, n'hi ha
sí.
Un que es diu d'Almagro,
sí.
Jo hi he estat en aquest teatre.
Sí.
I allà el que és molt curiós és que hi ha unes gelosies als laterals de l'escenari, que allò era pels... Oh, mare meva, ai senyor, que queda poc temps, ens queda poc temps. Bueno, hauré de fer la segona part la setmana que ve. Doncs allà el Carlos aquell, l'hechizado, l'amagaven allà perquè no volien ensenyar. Sap?
Pobre. I ell mirava.
Pobre,
ell mirava,
sí.
Ell mirava a través de la reixeta.
Mirava, i després els bisbes anaven a veure la revista.
Oh,
i les monges anaven a veure el Juan Tenorio.
Ui,
i escolti, ui. Només dir-li que jo una vegada, amb una gelosia d'aquestes, volia tenir l'experiència i vaig anar al Nacional a veure aquelles obres que duren 4 hores.
Sí.
Darrere d'una gelosia. I escolti, vaig estar 4 dies veient-ho tot a quadrets. Vostè no sap el que és això. No sé, què vol que fem? Continua la setmana que ve?
Continua la setmana que ve.
Però la setmana que ve continuarem la segona part d'aquest Centríngulo de les
diem,
sales.
Diem finalment una mica el que passarà aquest cap de setmana.
A veure, què tenim?
Això que estem sentint en aquest moment, aquesta música, és d'una obra que es farà el diumenge, que és del Kulwik Dance Company, i es diu Camins.
Camins.
Però és que el divendres, això serà el diumenge a la tarda, però el divendres hi ha Harket Protocol d'en Juan Pablo Mendiola, que és una obra d'una sola actriu, i que més que és ballarina, actriu i ballarina,
ah.
I que presenta una persona que està tancada en un lloc i al cap d'uns dies s'ha d'obrir automàticament la porta i noi, no se li obre.
Ai, senyor, mare
meva.
Podrem
patir bastant. Però abans de marxar, haig de dir que al mateix Teatre Auditori, al dematí, divendres,
ah, sí,
hi haurà
demà.
La
ai,
gran sí. Terribas, Mònica
la
Terribas,
Mònica.
Que farà el matí de Catalunya
Ràdio. La Terribles,
Ràdio,
li diuen.
Des de 9:15 fins a 1:00. I nosaltres, Isabel, com cada dijous que fem,
ens acomiadem.
Adeu.
Adeu,
oients,
bona nit.
Fins la setmana vinent. Que vagi tot molt bé.
Això.
Espérame en el cielo.